tarda esteu donant acollida a aquest acte del Dia Internacional de la Dona i acoronant i donant escalf a la conversa que en breu tindrà la Carme, Cortoll i Grífols amb tots vosaltres.
Pujo el micròfon.
Em pertoca fer unes pinzellades de qui és la Carme, què fer, què fa, què pensa, com, per què, quan i com ha estat el seu món laboral, entre moltes altres coses. Malgrat que, sincerament, crec que molt poca presentació li cal, degut que moltes de les persones que ens esteu escoltant la coneixeu prou bé, per la seva vinculació com a mestra del nostre poble de Moja, la vinculació amb el nostre municipi d'Obèrcola, i, tot i que ella és de Socarreal, calafellenca, Talascar, Rodonat, i penedesenca de les que s'apropa als vins. La Carme Cortoll i Grífols ha estat mestra per vocació i admiració a aquesta feina. Amb estudis de psicopedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona i arrelada a l'Escola Rural i Pública Circe de Moja durant moltíssims anys. Compartir la docència a les aules i la direcció de l'escola en etapes diferents. Temps de qualitat i ensenyança a un munt de nenes i de nens. Intercanvis de reunions amb pares i mares i compartint tasques amb moltes altres mestres, formant una comunitat i una escola amb renom. Amb el temps, una nova etapa i afers van cedar. Posposant l'ensenyament a l'escola per treballar a Barcelona i amb la seva professionalitat va anar teixint i encarant encàrrecs de molta responsabilitat en l'àmbit educatiu, arribant a ser directora general d'Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També dir-vos que està l'ànima i artífex del decret d'escola inclusiva, decret que regula l'atenció educativa de tot l'alumnat en totes les etapes educatives, la cohesió social i l'educació inclusiva com a base d'una escola per a tothom. També ha estat autora de més d'un centenar de llibres de text i ha col·laborat en publicacions d'innovació i formació de professorat. Per la seva tasca, sempre ha estat lliurada a l'atenció dels problemes i benestar d'infants i adolescents i responsable del programa per al benestar en l'àmbit familiar del Departament de Benestar Social i Família de Catalunya. La Carme és una dona astuta i resolutiva. Amb una gran capacitat intel·lectual, és una persona ben organitzada amb les seves idees i delicada en la parla, sempre a la recerca dels mots més escaients. Per damunt de tot, la Carme adora i té passió per la seva família. Estima el seu entorn i el seu cercle d'amics. Devora les seves estones lliures amb escriptura. És amant dels llibres, li agrada escoltar bona música i comparteix converses que es converteixen en abraçades. Amb aquesta trobada celebrem que el proper dilluns, dia 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona. I dir-vos que des de sempre la Carme ha treballat el seu posicionament i ha donat èmfasi a l'esforç que moltes dones desenvolupem a la societat actual. Valors positius i dones que han lluitat i segueixen esforçant-se per anar conquerint espais i drets. Per tenir un esperit crític i lliure. Per intentar vèncer estereotips i injustícies. Les dones posseïm moltes qualitats, els homes també. Per tant, no hem d'oblidar que és una necessitat vital per la nostra ànima i per la nostra societat saber que tots som humans i que sense importar raça, gènere ni condició, les dones no volem competir contra ningú, sols el que volem és complementar-nos, les unes amb les altres. I d'aquí l'encapçalament de la xerrada diferenci desiguals. La Carme, des de fa just un any, té un front obert i lluita davant de les seqüeles d'una pandèmia que li ha tocat de ple, com a moltes altres persones i famílies. El seu testimoniatge és vital i plausible per fer-nos entendre què és el que ha passat, i dir-nos que amb esforç, amb perseverança, amb amor i suport, intentarà combatre les seqüeles de l'enemic víric que ens ha trasbalsat a tots la nostra vida. Carme, aquesta és la teva. Aquí estem tots per escoltar-te i coronar-te. Moltes gràcies per tot i per tot.
Poder ser aquí amb vosaltres. La veritat és aquesta. Moltíssimes gràcies, Lourdes, per les teves amables paraules i, sobretot, per tenir la sort de poder-te conèixer. A tu i a moltes persones d'Olèrdola que heu omplert la meva vida des del curs 1987-88 quan vaig venir de mestre Moja i fins al dia d'avui. Quan vaig arribar a les escoles de la classe de missa, eren 6 mestres dones i el Manel, el sensi. Després ja va venir el mestre Tena, que feia l'educació física unes hores a la setmana. Jo vaig començar fent P4 i P5 amb 11 magnífiques criatures que ara han fet o estan a punt de fer 40 anys. Veure créixer aquests infants amb respecte, responsabilitat, coneixement i felicitat continua sent una de les coses més boniques que he viscut. Ara us voldria demanar, abans de començar, fer 2 minuts de silenci mentre escoltem una entranyable cançó de la veu de la Noemi, gran companya i també mestra de música d'algunes de vosaltres o dels vostres fills i filles i fins i tot d'alguns nets o netes. En aquests 2 minuts de silenci us convido a pensar en totes les persones que enguany han mort o estan patint aquesta maleïda pandèmia. Així com per les dones que han mort de patiment per diferents causes i a totes les seves estimades famílies.
Ens aixequem.
Oh,
Moltes gràcies, Noemí. Vull agrair a l'Ajuntament d'Olèrdola, a les seves regidores i regidors i al seu alcalde que m'hàgiu fet confiança i m'hàgiu convidat. A més, sabem, com sabeu, que és un moment de la meva vida en què, precisament, no és el més reeixit pel que fa a la salut. Però penseu que em va fer tanta il·lusió quan m'ho vau dir que no us podia dir que no. No us puc assegurar com sortirà, però el que sí que us puc dir és que ho he preparat amb la màxima dedicació i entusiasme. M'heu fet aprendre moltíssimes coses preparant aquest acte i hi havia tantes coses interessants que us vull demanar disculpes d'entrada perquè el text m'ha sortit una mica llarg. També volia donar les gràcies a les quatre dones que m'han precedit en els anys interiors d'aquesta celebració. La doctora Meritxell Arenas, la nòloga Irene Alemany, la mestra i amiga Mercè García i l'emprenedora i admirada Fina Lorenzo. Gràcies a l'aportació de cadascuna em fer créixer una mica més Olèrdola. Jo voldria, com han sabut fer elles, poder aportar una mica de llum en ajudar a millorar la qualitat de vida de les dones. Aquest punt de llum que també teniu representat pel so i el camí lila dels punts del llibre us he fet amb aquarela amb moltíssima estimació. També un agraïment molt especial a la meva estimada família i a totes les dones i homes que sou aquí per venir en aquests dies que sabem que són dificultosos per a tothom. Això sí, complint tots els protocols que ens aconsellen les autoritats sanitàries, només faltaria. I si m'ho permeteu, voldria dedicar l'acte d'avui a totes les mestres i mestres amb qui he tingut el goig de treballar, i en especial a les meves mestres floretes del Circe, que són allà, amb qui durant anys he tingut l'honor de compartir la feina i també molts trossets de vida. I com no, una dedicació molt emotiva a tots els meus exalumnes, infants i joves, nens i nenes i a les seves famílies. Penseu que tot això que he anat escrivint tots aquests dies ha estat pensant en cadascú i cadascun de vosaltres que vau aconseguir, sense proposar-vos, fer-me la mestra i la dona més feliç del món. Un pensament avui també pels presos polítics exiliats i especialment per la presidenta Carme Forcadell, les conselleres Dolors Bassa, l'amiga i consellera Meritxell Serret, la Marta Rovira i l'Anna Gabriel. Totes aquestes dones, avui preses o exiliades pel fet de donar compliment a la voluntat del nostre poble. I ara, tancant els agraïments, i segur que pel que us mereixeu encara me'n deixo, m'agradaria iniciar aquesta xerrada amb unes preguntes que ens convidin a la reflexió. A l'escola moltes vegades ho fem, això, començant preguntes, i així despertem molt més la motivació i l'interès dels infants, molt més que amb una gran explicació. Avui, doncs, intentaré fer les dues coses, unes preguntes per la reflexió i unes explicacions per tal que cadascú, a la seva manera, l'ajudi a avançar sobre el pensament de com vivim les dones en la societat actual. Anem a les preguntes. La primera. Per què us sembla que un dia a l'any celebrem el Dia de la Dona i no celebrem cap dia el Dia de l'Home? Segona pregunta. Per què, segons l'ONU, i com crec que ha dit la Maria o el Joan, dels 193 països que hi ha al món, només 20 són governats per dones? I en canvi, on hi ha dones de primeres ministres o de presidentes, s'ha gestionat molt millor la pandèmia de la Covid-19. Segons la BBC, aquests països són Taiwan, Nova Zelanda, Dinamarca, Finlàndia i Alemanya. Són 5 dels 20 països liderats per dones que han donat de moment una resposta més eficient davant de tota aquesta pandèmia mundial. Aquí us ho deixo. Vosaltres amb aquestes qüestions ja fareu cadascú el que creieu més convenient. I ara ja entro en l'explicació. I volia compartir amb vosaltres un dels meus secrets. I és que fins fa poc, per mi, celebrar el Dia de la Dona no em semblava del tot encertat, la veritat. És que el que jo defensava sempre és que el Dia de la Dona era cada dia i que les dones som treballadores de mena i que el Dia de la Dona treballadora és cada dia del món. Però estudis i lectures de les 3 últimes dècades i actes com els d'avui m'han fet reflexionar sobre aquest tema i ara penso que la celebració del Dia de la Dona té molt de sentit, ja que aquesta diada, amb diferents manifestos oficials, activitats en centres educatius, actes a tots els municipis, manifestacions i concentracions arreu del país, m'han ajudat a entendre el per què hem de continuar treballant i fer comprendre que les dones han estat molts anys invisibilitzades i relegades en l'àmbit domèstic a tenir cura dels fills i les filles i de la gent gran. Moltes dones, durant molt de temps, han tingut com a activitat fonamental la dedicació a la llar. I ara, quan alguns mitjans de comunicació encara parlen de la recent incorporació de la dona al mercat laboral, utilitzen un tòpic que contribueix a ignorar la història de les dones en el món del treball. Per cert, i faig parèntesi, ahir mateix vaig llegir que les dones en les nostres notícies d'aquí, de ràdio i televisió, encara només representem un 35% del temps que fan servir. L'altre és pels homes. Ja veieu, encara que anem millorant, ens queda molta feina per fer. Voldria enfocar, doncs, la reflexió de la dona avui en la societat actual en doble direcció. D'una banda, encarant-la cap al reconeixement de la lluita de moltes dones per poder arribar fins on som avui. I de l'altra, en què la dona i l'home sabem que som diferents, però això no vol dir que hagin de ser tractats amb desigualtats. Per això he triat aquest títol de diferents sí, desiguals no. Començo per la primera. El reconeixement de la lluita de moltes dones per poder arribar fins on som avui és bo per refrescar la memòria i encara que la majoria som coneixedors, és bo compartir el per què se celebra precisament el dia 8 de març. 8 de març. I si ens rematem a la història, molts estudis ens diuen que és confós l'origen del dia aquest, de la data exacta i del dia internacional. Alguns vinculen aquesta data a una fàbrica tèxtil de Nova York que el citat dia, 8 de març, de 1857, segons unes fonts, i de 1908, segons unes altres, les obreres de la Cotton, que era una fàbrica important d'allà, s'havien declarat en vaga. Per les condicions insuportables que patien, i havien ocupat la fàbrica i el propietari les va tancar dins i va calar a foc. Més de 150 dones van morir. Algunes d'elles van ser detingudes i altres van ser trepitjades per la multitud. Les treballadores protestaven per salaris baixos, per una jornada laboral de 12 hores i un augment de càrregues laborals. D'altres estudis parlen també que es va celebrar arreu d'una marxa multitudinària de costureres que el dia 8 de març, també de l'any 1857, per molts carrers del mateix Nova York, reclamaven una jornada laboral de 10 hores. Catalunya, en aquestes reivindicacions, no es va quedar al marge. N'és un exemple la vaga de 3.500 treballadores del sector tèxtil d'Igualada, que van fer l'any 1881 per la demanda de millors condicions de treball i la limitació de l'edat del treball de les criatures i mesures per a prevenir-ho. Sigui quina sigui la veritable història, el que sí que és segur és que està lligat als moviments obrers de moltes dones i les seves reivindicacions salarials per una vida més digna. L'any 1975, les Nacions Unides van proclamar aquest 8 de març com Dia Internacional de la Dona. I el color lila, o morat, que com cada any portem el llaç i que també adopten alguns edificis com a signe de reivindicació, ara fins i tot hi ha les mascaretes, és que l'any 1908 aquest color l'utilitzaven les sufragistes angleses. Aquelles dones i darrere seu moltes altres el van adoptar com a símbol de lluita feminista. I ara deixarem amb un prestatge tota aquesta saviesa de la història per anar cap a un altre prestatge i poder compartir diferents pensaments de moltes dones i persones que durant anys han reflexionat, han investigat, han estudiat i han escrit sobre el tema de la dona i que segurament ens ajudaran a nosaltres a avançar en aquest segon punt. La dona i l'home, el segon punt és, la dona i l'home són diferents, però això no vol dir que hagin de ser tractats, com hem dit, amb desigualtat. Potser aquí m'atreviria a dir que més a més de la història hi barrejarem l'anatomia, la medicina, la literatura, la filosofia, la cultura i sobretot l'ètica. I per fer-ho, tornem al títol. Diferents, sí. Desiguals, no. Un dia, no sé ben bé on ho vaig veure escrit, aquesta frase, i vaig pensar, això és el que realment penso jo. I per això he volgut aprofitar per compartir-ho amb vosaltres. Diferents, sí, i tant. Podríem estar tots d'acord en què físicament els homes i les dones són molt diferents i contents de ser-ho. Els homes tenen moltes i diferents virtuts. Majoritàriament tenen més massa muscular i això els permet fer feines de més esforç físic. A ells els agrada moltes vegades dir feines més dures, és veritat. Nosaltres, les dones, tenim moltíssimes altres qualitats que tots i totes ja coneixem. Genèticament, tampoc no som iguals, encara que diuen els entesos que només es diferenciem amb un 1%. També, si llegiu estudis sobre el cervell, expliquen que les connexions neuronals funcionen diferent en tots dos casos, encara que el nombre de cèl·lules cerebrals són les mateixes. I alguns llibres expliquen que davant d'aquests aspectes que he anomenat, el que sí que va marcar i encara marca ara no és la part física que ens fa diferents, sinó les maneres de fer, les maneres de tractar alguns homes a les dones al llarg de la història. És possible, doncs, que el que més ha conduït cap a la discriminació de la dona és bàsicament el tracte i el menyspreu que durant segles i segles ha determinat els rols diferenciats entre homes i dones. Avui, en ple segle XXI, altrament anomenat per algú segle de les dones, entenc que ja no hauríem de celebrar aquest dia, però com sabem, encara hi ha molts punts on avançar i hem de continuar treballant en aquest sentit. Per tant, crec que podríem arribar a un primer cop. Això a l'escola també ho fem molt, com el resum. I dir, no ens cal ser iguals, però el que no podem permetre és ser tractades de manera diferent i discriminatòria. Us imagineu que fos així i ens canviés i ningú fos tractat de manera discriminatòria i poguéssim arribar a ser complementaris? Estic segur que guanyaríem els homes, les dones i les comunitats mundials. Per aconseguir aquest acord, el treball cap a la igualtat de gènere és imprescindible. Un treball que ens ha d'ajudar a corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores que tenim cadascú, tant de les dones com dels homes. En els drets humans hi ha tot un apartat que es refereix a l'apoderament i a la participació equitativa per homes i dones en tots els àmbits, tant en la vida pública com en la privada, la qual cosa implica que tots dos sexes mereixen els mateixos drets, deures, respectes, responsabilitats i dignitats. Aquí podríem arribar a un segon acord. El tracte en igualtat a totes les persones és un dret bàsic i la igualtat real és i ha de ser un dret irrenunciable. Un dret i un repte sense el qual no podem gaudir d'una societat lliure i democràtica. Malgrat que compartim que en els últims anys ha augmentat la consciència social sobre la necessitat i la transcendència de crear una societat més igualitària, tots sabem que encara ens trobem molt lluny d'una igualtat real. Perquè aquesta igualtat sigui real i pugui comportar-nos canvis en positius, cal treballar des de diferents aspectes. Per mi, un dels més importants, com ja he dit, és el reconeixement de cada individu com a persona única i irrepetible. I un altre important seria concebre i acceptar la singularitat de les capacitats de cadascú, siguin quines siguin, i integrar la diferència i la diversitat de cada persona. Avançar en aquests aspectes és una part de les més importants per enriquir-nos i poder arribar a ser societats i pobles més cultes i més justos i més inclusius. Per tant, segurament que aquí arribaríem a un tercer acord. Només ens queda remar cap a la bona direcció. La direcció que ens porta a continuar treballant per garantir que ningú sigui exclòs, discriminat, ni marginat, ni maltractat per cap tipus de raó. I això requereix no només esforç per tots i totes, sinó de treball de fons. Tant des de polítiques públiques i municipals, com des d'àmbits professionals i escolars, com des d'àmbits socials i de la vida familiar. Sabem que la igualtat real va molt més enllà del coneixement formal entre homes i dones i per això implicaria poder celebrar les diferències que tenim no com una discriminació, sinó com una font de riquesa. Aquí aniríem. Cal treballar amb fermesa per tal de combatre aquestes diferències de gènere, tant les d'ara com les que han sorgit històricament, que malauradament encara ens les trobem cada dia pel mig del camí. Si anem incorporant noves mirades i donem visibilitat a tots els problemes que ens anem trobant, no sabrem trobar les solucions més encertades. I així arribaríem al quart acord. En la vida, amb els companys, també hem de saber trobar les millors possibilitats que ens poden aportar cadascú. I aquestes solucions només ens vindran si treballem conjuntament, anant tots a la una. Cal treballar sobretot des dels municipis. Permeteu-me que us feliciti, perquè em consta que aquest gener l'Ajuntament d'Olèrdola ja ha començat a elaborar el Pla per la Igualtat de Gènere del municipi, la qual cosa és un gran pas important i un propòsit per repercutir en la major igualtat per les persones de Moja, de Sant Pere Molanta, de Sant Miquel d'Olèrdola i de Viladecans. Segur que sabreu fer entre tots i totes un pla d'igualtat real, pràctic, positiu, útil i que doni eines per desenvolupar unes relacions i una convivència cada vegada més respectuosa i responsable i així poder prevenir tota classe de discriminació, de violència, d'opressió i de desigualtat. D'altra part, i amb la mateixa importància, cal també un treball ferm des de les escoles, des dels instituts, des de les universitats, des dels centres de lleure, de les entitats, des dels centres cívics, des de tots els espais educatius, llocs en què us puc dir de primera mà que en els seus projectes educatius s'hi respira un treball integral pels drets de tothom i on la coeducació ajuda a visibilitzar, a potenciar i actuar de manera transversal pel dret de tots els infants i joves. Tot amb l'objectiu d'avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu que incorpori la igualtat de gènere real i que contribueixi a la millora de la societat, on no hi tingui cabuda cap discriminació de cap tipus i molt menys per raó de gènere, de sexe, de raça, de pensament, d'expressió i d'identitat. Per això, com diu el projecte Coeduca't de Catalunya, si la igualtat és un dret, la coeducació no pot ser mai una optativa. La coeducació implica tothom. No és només una tasca d'una mestra motivada i eixerida, sinó que és una tasca d'escola, conjuntament amb les activitats extraescolars, d'acord amb les famílies i cadascun de les tasques que es fan des del poble. Un altre aspecte molt important és la feina que es fa des de l'àmbit familiar, ja ho sabeu, des del testimoniatge de les famílies, amb una implicació compartida i un repartiment de tasques parlades i pactades. Distribució i planificació de responsabilitats, on tothom se senti bé amb allò que pot fer i amb allò que fa, i on allò diferent que pot fer cadascú sigui valorat i respectat. A les famílies, la conciliació de la vida laboral, familiar i personal no només ha de ser per part de les dones, sinó per part de totes les persones que la formen. Aquest és un dels aspectes en el qual també ens cal fer-hi una bona embranzida i pujar molt més amunt de l'escala, perquè el cim encara és força lluny. Per tant, aquí podríem arribar al cinquè acord. Aquesta embranzida no la podem aturar. Ha d'anar avançant sense parar i cal poder fer compatible entre dones i homes tant des dels diferents espais com diferents ritmes, com diferents horaris, economies, feines, i així poder desenvolupar-se totes les persones en la seva vessant més òptima. Estudis de Carabi i Segarra han demostrat que no es neix home, un es converteix en home. És a dir, que el patró masculí es conforma segons una construcció dels aprenentatges i la cultura, i tant aquí com en tots els països del món. I el mateix ens diu Simone de Beauvoir: no es neix dona, s'arriba a ser. Per tant, si actualment en aquestes alçades de segle que hem sigut capaços d'avançar en tantes coses impensables com la internet, la tecnologia, l'economia, les comunicacions, la sort que molts i moltes tenim de viure amb la qualitat de vida del qual disposem en algunes cases, ja no val dir allò que hem sentit dir moltes vegades: jo l'ajudo ja, sinó que cal planificar i repartir bé aquestes tasques i ser capaços de treballar conjuntament des de totes les mirades per ampliar la cultura cap a tractes més igualitaris. I si no és així, el canvi segur que només ens pot donar resultats negatius. Però si fos així, els resultats serien positius per a tothom. I només així, cadascuna de les nostres filles, de les nostres netes i besnetes, podran tenir una vida més plena de drets, de respecte i d'oportunitats, més que moltes dones avantpassades de les nostres famílies. Per fer-ho, cal treballar a fons, fent moltes accions de sensibilització. Cal treballar cap a un projecte ambiciós per reforçar el reconeixement de la dona en la nostra societat. I tot com us he dit, encara que en alguns aspectes sembla que anem força bé, ens cal millorar moltíssim. I mireu, podria posar uns exemples. Ja sabeu que els mestres, quan expliquem, sempre ens agrada posar els exemples. N'he triat tres que poden ser significatius. El primer, el nostre Parlament de Catalunya, el primer mandat democràtic a l'any 1980, dels 135 diputats, dels 135 escons, només 7 eren dones i 128 homes, un 5,2% d'homes. Això l'any 80, al Parlament. En canvi, aquest 2021, el que es formarà properament, esperem que divendres vinent, i que vam anar a votar el passat 14 de febrer, en plena pandèmia i pluja, dels 135 diputats s'han escollit 71 homes i 64 dones. I per tant, la presència femenina ocuparà un 47% dels seients. Hem avançat. Cada vegada accions, les dones han anat pujant poquet a poquet, però encara no hem arribat a la parietat. Ja veieu que encara ens falta. Un altre exemple. Sabeu que jo he dedicat tota la meva vida professional i la meva passió a l'educació. He tingut l'honor tant de treballar pels infants i joves de l'Escola Circell de Moja com pel Departament d'Ensenyament del nostre país. Fixeu-vos i fem la reflexió. A Catalunya, em sembla que una de les persones de l'Ajuntament ha dit els tants percents de dones, de sanitat, de presa, de tot, menys mestres, ja us ho diré jo. A Catalunya hi ha, entre mestres, 12, i professorat, 110.000 actualment, dels quals més d'un 70% són dones, sobretot en les etapes d'infantil i primària. A secundària són més homes. Encara són més dones, però ja hi ha més homes. I en canvi, fixeu-vos, 110.000, 70% són dones. I en canvi, en el darrer curs que jo vaig treballar, el 2018-2019, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de les persones que ocupaven els alts càrrecs, que eren i són les persones que prenien les decisions de l'educació de tot aquest país, eren 12 persones, de les quals 9 eren homes i 3 eren dones. Per tant, en el món educatiu, que és un món de dones, també 9 homes i 3 dones. La reflexió està tot dit. Ja veieu que hi ha molt a millorar. I a dia d'avui, si fem una ullada al món de l'empresa, tant la pública com la privada, de cada 100 directors generals, només 8 són dones. Pot ser que les dones, per ser dones, parelles, mares, treballadores, directives o executives, necessitin més flexibilització d'horaris i disponibilitat? Això ara per ara només es pot solucionar si políticament els governs i els municipis s'impliquen. El model que ens caldria seguir, per mi, és el d'Islàndia. Aquest país ja obliga les empreses a certificar la igualtat de gènere i també Alemanya, on és obligatori informar amb transparència dels salaris que perceben uns i altres. Total transparència. I ara l'últim exemple, i encara molt més proper. Em permeteu que vegi una mica. Com us deia, un exemple, el tercer, encara molt més proper. Actualment, al municipi d'Olèrdua hi ha una població de 3.768 persones tot gener, de les quals 1.955 són homes i 1.813 són dones. Estaríem aproximadament a un 50%. Ara, atenent aquestes dades, fem una ullada a l'Ajuntament d'Olèrdua. Si comptem les persones que han ocupat l'alcaldia des de la restauració de la democràcia, 1979 fins ara, hi ha hagut 6 alcaldes. En Felipe Vilella, en Ramon Batlle, en Rossend Muntaner, en Josep Mir, en Josep Tor i actualment en Lucas Ramírez Burdel, estimat exalumne. Ja veieu, sis senyors i cap senyora. Amb tot el respecte i l'estimació pels nostres dirigents, crec que és interessant de deixar-ho sobre la taula. Ja veieu tots tres exemples de total actualitat i representatiu del nostre món més proper. I si m'ho permeteu i em deixeu fer una mica de senyoreta, cap dels tres exemples podria arribar a la nota desitjada. Per això és necessari poder continuar fent accions que ens ajudin a dinamitzar les vides dels pobles i poder arribar als notables i als excel·lents. I per fer-ho ens cal posar mans a la feina. Tots sabem que si no ho fem nosaltres, no ens ho farà ningú. Llavors, d'aquí a 10 o 20 anys, és possible que ens continuem a trobar i continuem parlant igual. Ara, ja no podem esperar. Les dones hem de fer servir la manera real dels drets que tenim i poder fer avançar tots els pobles de Catalunya un per un. Per la qual cosa, si m'ho permeteu, he pensat algunes accions que podrien anar bé pel municipi d'Olèrdola i que realment on som, perquè és realment on som i el que més estimem. Podria proposar i demanar a l'Ajuntament, a l'alcalde, als seus regidors i regidores, no només des de la regidoria d'Igualtat, sinó des de totes les regidories, conjuntament amb l'oposició, amb els centres educatius, amb les entitats del municipi, amb les famílies, que ens proposem tots junts de treballar per un projecte integral que ens faci ser un municipi educador i coeducador. Hi ha una frase molt encertada d'una dona sàvia que deia: podem ser tot allò que vulguem, només ens limita la imaginació. Per tant, aquí podríem arribar a un sisè error. Olèrdola és un municipi capaç de posar l'acció en el reconeixement de les potencialitats de cadascú, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat real d'oportunitats. I ara, sense fugir d'estudi i endinsar-nos en els continguts amacats dins del cor i dins de l'ànima, fixeu-vos per un moment en aquesta reflexió, per mi, molt profunda i a la vegada preocupant. Aquest any 2020, la difícil pandèmia ens ha ensenyat que encara necessitem treballar molt més junts que mai. I encara més que mai treballar per les dones. I direu, per què ho dius això? Doncs per ajudar-nos a pensar en algunes coses que moltes vegades no hi pensem i en canvi les tenim davant nostra i per això cal tenir els ulls ben oberts. Fixeu-vos, en aquestes dues frases que ara us diré, totes dues totalment actuals, que semblen inofensives i per algunes persones ho són, però per d'altres no ho són tant. Quan ens confinem i ens diuen la frase ens quedem a casa, diem, jo em quedo a casa, seguim les recomanacions de les autoritats sanitàries per prevenir-me, per teletreballar, per reduir l'activitat social, per tenir cura de la nostra família i amics, per avançar com a poble. Això està molt bé. Però això també vol dir que hi haurà moltes dones que estaran en perill més que mai. Perquè per algunes d'elles quedar-se a casa vol dir tenir més a prop el maltractador i el violador. Dins de casa seva, o a casa veïna, o a l'altra casa del tombant. A més, tenir-lo dia i nit. Per aquestes dones, i malauradament tots i totes en coneixem, que pel que sigui no estan bé a casa seva i estan sotmeses a alguns aspectes a l'home amb qui viuen, en aquestes circumstàncies encara és molt més dificultós. Dones, nens i nenes que han hagut de confinar-se a casa ha volgut dir, i ho diuen estudis recents, no ho dic jo, que hi ha hagut moltes més violacions i maltractaments de dones i també d'infants per part d'alguns adults de les mateixes famílies. Un món de persones tancades a casa, feblement connectades tecnològicament, amb la por de baixar dins del cos, sense participar en les petites coses i totalment desateses de les seves grans necessitats. Aquesta estratègia de distància social no hauria de ser normalitzada. Hem de recuperar-la tan aviat puguem, responsablement, esclar, recuperar els carrers, aquells llocs magnífics de trobada i celebració, aquests llocs tan necessaris on reivindicar lluites i alegries compartides com a comunitat. I l'altra frase, també de gran actualitat, quan ens diuen tot anirà bé. Frase que hem vist escrita en molts cartells i que ha estat i és una de les principals expressions d'encoratjament dels darrers mesos. I ja podem dir del darrer any, perquè a mi el Dia de la Dona de l'any passat és el dia que conjuntament amb la Noemi i 10 amics més tots ens vam encomanar la Covid. I la frase del tot anirà bé era per tot arreu de l'hospital i jo la mirava molt esperançada i més quan em deien, i jo mateixa ho veia, els primers 15 dies no, però a partir dels segons 15 dies ja començava a veure una mica. I jo mateixa pensava i em deia, és una malaltia molt greu, no sabem com sortiran les coses, és tot molt desconegut, però tot anirà bé. I l'estimat infermer Ferran em portava dibuixos que m'enganxava cada dia al peu del llit. I la Maite, la meva estimada infermera rovirosa de Mosa, filla de la Isabel, que cada dia em feia baixar la febre i m'omplia d'esperança. I el meu estimat exalumne, Marc Penya Mestres, fill de la Marta, quan em mirava i em donava el sopar a la boca amb aquella estimació profunda i em deia, Carme, vinga, una miqueta més. Quina sort la meva. Que gràcies a totes aquestes persones i d'altres grans professionals va ser veritat i tot va anar molt bé. Però ens hem d'aturar a pensar que a part de per tots aquells que ens van anar molt bé i per tots els que desitgem que encara els hi vagi molt bé, hem de reconèixer amb humilitat que de vegades no tot va tan bé. La cruesa de tot el que ha passat a les residències de la gent gran, els milers de persones estimades que han mort, els milers de persones que han quedat al llindar de la pobresa, totes les violències que han quedat amagades pel col·lapse informatiu de la Covid, el contratemps educatiu que ha suposat arreu de tot el món. I a més, en notícies d'actualitat de la Covid, ahir mateix llegia: les que més han tingut contagi són les dones. Dones de la neteja d'hospitals, dones de la neteja de residències, poca protecció. Les que més han tingut aquest 2020 i el que portem de 21, les feines més precàries, són les dones. I a més, les que ara estan més a l'atur a causa de la pandèmia, també són les dones. Pensem, només tot podrà anar bé si som capaços de carregar amb aquesta realitat i treballar conjuntament per enfortir-nos d'aquesta foscor que ens amenaça contínuament i ens posem davant del mirall de la fragilitat humana. A vegades hem de poder aprofitar aquests moments per tornar-nos i revisar com vivim i com viuen algunes persones, les nostres veïnes i les persones que estimem, de les comunitats properes. I per tant, aquesta, més que una pregunta, és una reflexió que us deixo. A mi, personalment, per reflexionar sobre tot això, m'hi ha ajudat alguns escrits de Cristianisme i Justícia, del qual fins fa poc temps n'era el director, l'Arcadi Oliveres. I ara, com bé sabeu molts, no ho pot dirigir perquè està lluitant precisament en els últims dies de la seva vida. L'Arcadi Oliveres és un gran activista, defensor de les bones causes, que també ens ha deixat escrit que no hem de tenir por, que hem de ser valents i valentes per construir alternatives millor del que tenen algunes persones i sobretot algunes dones, i només podrem construir-les si actuem tots i totes com a col·lectiu. Som moltes, ja ho veieu, les preguntes que ens hauríem de fer, però ens costa fer-nos-les. Per què? Perquè ens exigeixen respostes sòlides, ens exigeixen no només reflexió, sinó acció. Una acció no només s'ha de basar en la denúncia, en l'empipament o en el dir i jo què puc fer? Això serveix de poc o de res. No ens hem de creure mai allò que hem sentit a dir tantes vegades. Tot està inventat, no ens creiem. Quan hi ha coses noves, o bé perquè abans no se'n parlava o s'amagava, o bé perquè ara tenim la informació i afrontar-nos-hi, i encara més, si són aspectes que facin que les dones no puguin ser respectades i tractades amb igualtat, hi hem de posar fil a l'agulla. Encara hi ha accions individuals i col·lectives per inventar, i sabem que si ens hi posem, som i seríem capaços de fer-ho, sobretot per aquelles dones que els fan sentir i viure coses que no els agraden. Ens cal buscar estratègies i maneres de millorar. Ens cal inventar més que mai per aprendre a crear complicitats, i jo crec que segurament la formació pot ser un dels elements fonamentals. Ens hi pot ajudar en molts aspectes. Ens imaginem formació per parelles primerenques d'Olèrdola que ho desitgin, i poder compartir un taller, un seminari, unes jornades sobre la implicació dels homes i les dones en la criança i en l'educació dels fills. O ens imaginem formació per famílies que tenen joves amb edat adolescent i poder parlar sobre el tracte entre sexes o el sexisme en la publicitat o a les xarxes i la seva prevenció. Formació a famílies sobre els diferents models de relacions familiars i diversitat sexual, o prevenció sobre les relacions abusives i violentes i masclistes de joves amb els seus pares i de gent gran. Que per mala sort, ahir va ser notícia a Sant Pere de Ribes, de gent gran, i això passa sovint. I així podríem seguir anar decidint altres formacions que fossin interès per les persones del municipi. Això ja ho decidireu vosaltres. Segur que treballar en aquesta línia ens portaria molts més avantatges i cordialitats que no pas inconvenients. El sí que és important és que si volem avançar en la igualtat entre dones i homes, no ho canviarem només mirant les precioses vinyes i respirant l'excel·lent aire que per sort encara tenim al Penedès. Només ens farà canviar allò que no ens agrada prou, la revolució pacífica de moltes dones que han posat veu als maltractaments físics o psicològics, als abusos o la violència, les desigualtats, i moltes d'altres que han treballat per la prevenció d'infants i joves amb coratge i sense por. Amics i amigues, si hem de viure en aquest món d'ara i tenim molts i moltes de nosaltres tot el que tenim i una qualitat de vida més o menys considerable, hauria de ser un deure el de ser més compromesos amb els altres. Per tant, aquí podríem arribar a un setè i últim acord. Segurament tots ens sentim compromesos i compromeses amb moltíssimes coses, però enguany podríem fer el propòsit comú de fer-ho en defensa de les desigualtats que pateixen les dones que tenim al nostre voltant, cadascú al seu voltant. Només això seria un compromís essencial i segur que ens permetria posar un granet de sorra en allò tan fonamental com és la defensa dels drets de les dones. I ara, en aquests minuts finals, que jo mateixa m'he donat, i ja vaig acabant, perquè no voldria fer-me més pesada, m'agradaria enllaçar aquestes set propostes, set acords, amb uns exemples reals que fan que puguem veure que tot això que hem parlat fins ara podem fer-ho i és possible. Perquè aquestes dones que ens han precedit ho van fer possible. Us explicaré tres històries curtetes que són un petit tresor. I sé que ens poden donar coratge i valentia per continuar avançant. Fa un parell d'anys, a la biblioteca, vaig llegir un llibre de la Maria Mercè Roca sobre dones pioneres catalanes. El llibre n'hi havia 15, jo n'he seleccionat 3, perquè el temps ja m'apreta. El que us deia, em va agradar moltíssim conèixer-les i em va fer pensar que, com elles, nosaltres també podíem fer avançar i contribuir a la nostra societat. Segurament que la seva entrega per arribar a fer el que van fer va ser molt més difícil que no pas fàcil, però eren, i algunes són encara, dones valentes, brillants, decidides i obstinades, que van treballar a fons perquè altres nenes i joves que venien després poguessin i poguéssim aprendre d'elles com a model i com a mirall. La Dolors Aleu és una de les meves preferides. Va ser la primera dona metgessa catalana. I té molt de mèrit, perquè una dona que estudiés medicina anava contra tots els costums i la moral de l'època. Sortosament, la seva família la va encoratjar a fer-ho, tot i que el seu pare li va posar la condició de que anés protegida a la universitat amb un guardaespatlles. I la seva mare, per acabar-ho d'arreglar, va dir: t'hauries de vestir com un noi i així passaries desapercebuda. La Dolors Aleu va treure unes notes extraordinàries i es va llicenciar l'any 1879 amb l'especialitat de ginecologia i pediatria. Enguany fa 142 anys. En la seva tesi doctoral defensava la igualtat de les dones, criticava el tracte degradant de la societat que els hi donava i insistia en l'educació de les nenes i atenia la seva consulta tant a dones de l'alta burgesia com a dones humil. I sabeu què va fer la Dolors? Gràcies a la seva lluita tenaç va aconseguir suprimir les cotilles. Pots estar segura, Dolors Aleu, que vas fer una gran feina, ja que vas obrir la Universitat de Medicina a moltes dones darrere teu. Actualment ja en tenim un tant per cent molt important de metgesses, infermeres, auxiliars i, a més, sense faixes que les oprimeixin. Sàpigues que les dones ens vas alliberar de l'opressió de cos i d'esperit. Una altra dona, la Míriam Calisteo. La Míriam Calisteo és la primera dona bombera del cos de Barcelona. Primer es va treure el carnet de camió i després va superar les proves d'ingrés pel cos de bombers i va superar les mateixes proves físiques que els seus companys homes. D'això fa relativament, ara us posareu les mans al cap, però fa relativament poquet. Era l'any 2007, ara, fa 4 dies. No la va aprovar ningú. Va aprovar ella amb el detall de treball continuat i una força de voluntat de fer-ho. La Míriam, llicenciada en farmàcia i amb un màster en prevenció de riscos laborals, va quedar classificada en el lloc 21 de 1.130 aspirants que es presentaven per 44 places. Ella ens va ajudar a obrir camí i fer-nos entendre i fer-nos estendre la importància de formar part dels equips. Fins aleshores, durant 144 anys, només havia estat masculí. I ens va ensenyar que treballar en equip més diversos i amb idees diferents ens podia ajudar a pujar uns quants esglaons dels drets de les dones. Per cert, avui, el telenotícia és de migdia, això ja no he tingut temps, he sentit que per primera vegada a la Cambra de Comerç de Catalunya presidirà una dona, després de 130 anys d'estar presidida per homes, la Mònica. Ho he sentit avui al Telenotícies. I la tercera que vaig seleccionar, l'Anna Maria Martínez Sagi, una altra dona extraordinària. Tenia el do de fer moltes coses diferents i totes bé, totes. Estava dotada per practicar tots els esports i el 1932 va batre el rècord català de llançament de javelina. 2 anys més tard, va ser l'any 34, 1934, que va ser la primera dona directiva del Futbol Club Barcelona. I va voler promocionar les dones dins del club, però el rebuig duríssim dels socis homes va fer que acabés dimitint. Però més enllà del món de l'esport, l'Anna Maria va ser una periodista brillant i una bona escriptora. Els seus llibres de poemes van ser molt elogiats per grans escriptors com Antonio Machado. Va publicar articles molt agosarats, defensant el vot femení. Ja sabeu que, encara que sembli mentida, les dones no van poder votar fins l'any 1933. L'utopia que perseguia l'Anna Maria era poder viure en un món en què les dones tinguessin un paper actiu i lliure. Finalment, perduda la guerra, va fugir cap a França i va morir el gener de l'any 2000, als 92 anys, a la residència d'avis de Santpedor. Com elles tres, moltes més dones amb noms i cognoms, com l'oceanògrafa Josefina Castellví, l'aviadora Maria Pepa Colomer, l'alpinista Araceli Segarra, la biòloga Anna Veiga, la pedagoga Dolors Canals, la Nativitat Iaiza, la primera alcaldessa de Catalunya. I no ens podrem oblidar mai de la Bruna Batet, que va fer una cosa extraordinària. I com si no fes res, lleugera com una daina, per sobre dels seus germans, als anys 40 del segle passat, va coronar un castell de 7 i un pilar de 5 i va obrir la porta dels castells a totes les dones. La Pepita Casanelles i Escofet, que va néixer a Moja l'any 1923, que va morir fa 14 anys. D'aquest moment, quan va morir, ho recordo com si fos ara. A l'escola treballàvem amb el seu nebot i estimat mestre, Pere Mitjans. El primer de tot que vaig saber quan m'havien donat la meva plaça de mestre Moja, Olèrdola, va ser que aquí havia nascut ella i em va fer moltíssima il·lusió. Jo tenia llavors 29 anys. Havia fet abans de mestre a Vilanova i al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. Tenia 29 anys i ara aquest març en faré 63. La meva estimada Marta Mata i Garriga, una altra mestra pedagoga i política pedanesenca, em va parlar de les exquisiteses en què la Pepita sabia tractar i ensenyar els infants. I jo vaig pensar de seguida, jo vull ser com elles dues, com la Pepita i com la Marta. I el primer dia que vaig arribar a Noja, vaig anar a fer un cafè al bar de la Paca. A les 9 vaig anar a conèixer els meus infants. I amb les mestres, en sortir, a les 12, quarts d'una, vam anar a dinar a Cala Catalina i allà vaig conèixer el Pere i la Pepita. I vaig pensar, jo no sé si em podré semblar en res amb aquestes dues dones, però el que sí que vaig respirar és que jo, aquí, en aquest estimat poble, seria la dona més feliç del món. I així ha sigut. Quina gran sort de tenir-vos. No em desvio i torno a la Pepita Casanelles i Escofet i aprofito avui, que és un dia de reivindicació, per reivindicar el seu segon cognom. Tothom sabíeu que es deia Pepita Casanelles. El que no sé si sabíeu és que es deia Pepita Casanelles Escofet. Per reivindicar el seu segon cognom, igual com el segon cognom de totes les dones i homes que el portem. Aquest segon cognom és l'ànima de les nostres mares que sempre ens acompanyen. Per això, en el cartell d'anunci de l'acte d'avui, vaig demanar a l'Ajuntament que em posessin els dos cognoms, Hortoni i Grífols. El cognom de la nostra mare no l'hem de deixar mai suspès a l'aire, com si fos de més a més, perquè és molt important, perquè algunes de les nostres mares van patir molt perquè nosaltres naixéssim i creixéssim amb valors i amb felicitat. I ara us vull explicar una coseta molt petita, i és que abans jo de néixer, la mare va haver d'estar 5 o 6 mesos al llit perquè perdia, tenia pèrdues. I resulta que aquí hi ha una persona, que és la Maite Vidal, que ara viu aquí a la Serreta, que era veïna de casa, veïna. I la mare tota la vida m'ha explicat que sort em vaig tenir de la Maria Teresa, ella et deia Maria Teresa, sort em vaig tenir de la Maria Teresa, que es passava, perquè la mare va estar sempre allà, no es podia aixecar per res. I deia, sort em vaig tenir, que es passava hores i hores aquí amb mi, explicant-me coses que passaven al carrer, i entre totes dues ens explicàvem contes. Per això, les nostres mares, amb aquests valors, ens han transmet tot el que hem pogut. No hem de deixar mai enrere el nostre segon cognom. I dit això, dir-vos que la Pepita va ser una de les primeres dones de Moja que va estudiar a l'Institut de Vilafranca. Als 17 anys ja es va independitzar i es va instal·lar al bar del port de la zona franca de Barcelona, després a Cantunis, a les cases barates i al Polvorí, per exercir de mestra en aquelles zones més castigades, desprotegides, oblidades de la postguerra barcelonina, on el barraquisme era la forma habitual de subsistència de les famílies immigrades. La seva raó i la seva finalitat era que calia ajudar la gent a través de l'educació per sortir d'aquesta situació en què vivien. L'any 1986, quan es va jubilar, va continuar encarregant-se de la biblioteca de l'escola i ajudant els infants amb dificultats. Totes aquestes dones que he anat anomenant segurament van tenir clar que de vegades cal transgredir les normes, cal canviar els costums i lluitar tenaçment. Per això crec que elles i moltes d'altres, segurament anònimes, mereixen ser recordades i admirades. Hi ha una gran frase que no recordo i no he sabut trobar de qui la va escriure, que diu: la vida és com un passeig en barca i quan som dalt podem decidir si remem o ens deixem portar pel corrent de les ones. Tant de bo, totes les dones i homes que som avui aquí, cadascú des de la seva barca, des de la seva manera de fer i de ser, puguem anar remant en la direcció que decidim i en sortir del mar i ens trobem en terra ferma, anem desbrossant i aplanant camins perquè les generacions que ara venen i ens vinguin més tard al nostre darrere, els hi sigui més fàcil passar-hi i s'hi puguin passejar amb respecte, amb responsabilitat, amb justícia i llibertat. Moltes gràcies per la vostra atenció.